Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El projecte de llei de pressupostos del govern preveu 50 milions d'euros. És un creixement de 9.100 milions respecte als prorrogats del 2023.
Els ha aprovat un Consell Executiu extraordinari i sense prou suports encara al Parlament. La consellera d'Economia, Alicia Romer, destaca que el 74% dels diners reforçaran l'estat del benestar.
Però, evidentment, també una xifra molt important, el 74% del pressupost per reforçar l'estat del benestar. L'educació, la sanitat, els drets socials i l'habitatge, que arriba a una xifra rècord amb 1.900 milions d'euros.
Primer contagi en un humà de grip porcina A a Catalunya ha estat a Lleida i es tracta de la quarta infecció notificada d'aquest virus en persones a Espanya des del 2009.
Des de la Conselleria de Salut remarquen que el risc per a la població d'infectar-se amb aquest virus és molt baix.
Es tanquen les votacions de les eleccions agràries a Catalunya amb una participació de més del 40% fins les 4 de la tarda.
Més de 21.000 professionals del sector primari han de triar quines organitzacions professionals els representaran en els òrgans de consulta i interlocució amb el govern de cara als propers 5 anys.
Lleida TV, Rubén Carbonell.
Tot just acaba de finalitzar la jornada electoral per escollir els sindicats que han de representar el sector agrari en les diferents taules i negociacions amb les administracions per fer front a diferents reptes com el relleu generacional, els riscos sanitaris o els acords comercials com l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. Una jornada que tenia com a objectiu principal superar el 35% de participació que hi va haver en les darreres eleccions.
En cultura, Susan Sarandon s'emociona abans de rebre el Goya Internacional pel suport d'Espanya a la població de Gaza.
L'actriu i coneguda activista ha passat aquesta tarda pel Museu d'Història de Barcelona com a acte previ a la 40a edició dels Premis Goya que celebrarà el Centre Internacional de Convencions del Fòrum 25 anys després de l'última gala a Barcelona.
No us puc explicar quan obres la tele i veus que forta és Espanya i que clara és la vostra moral sobre aquests assumptes. Et fa sentir menys sola i et fa sentir que hi ha esperança. En un ambient que és tan difícil, quan veiem aquest tipus de rectitud i claredat moral, significa molt per nosaltres. Així que gràcies.
I en esports, Toni Castro, el Newcastle serà el rival del Barça als vuitens de finals de la Champions.
La gala d'aquesta eliminatòria es disputarà a Anglaterra el dimarts 10 de març a les 9 de la nit, mentre que la tornada serà al Camp Nou el dimecres 18 en un horari poc habitual, a 6:45 de la tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. A moltes comarques s'estan nuvolant al cel, però de núvols completament inactius. A la seva majoria van deixant el sol o l'han anat deixant una miqueta tèrbol i sí que hi ha núvols una mica més gruixuts que s'han quedat arrapats a la costa, cap a l'Ebre, cap a l'Empordà. Estones han estat una mica més presents. Però ja diem, de pluges de moment no en tenim i la temperatura, tot i que encara és molt suau, ha anat baixant una miqueta respecte ahir. Ja diem que igualment aquesta tarda la temperatura ha tornat a ser molt primaveral, i ho està sent, de fet, a moltes comarques interiors. Demà canvia la situació, darrer dia de mes, i venen núvols més gruixuts, sobretot durant el migdia i la tarda, deixaran el cel força tapat, els núvols més trencats o més inactius a Girona, i els més destacables a Tarragona i Lleida. De fet, demà a la tarda, sobretot, s'escaparà alguna pluja que també arribarà fins a les comarques de Barcelona d'una forma local i algunes nevades al Pirineu a cota de 1.600 metres. Demà, amb més núvols, tirà cap avall la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments destaquem encara aturades, per exemple, per entrar a Barcelona, tant a la C33 com a la C58, entre Montcada i aquest nus de la Trinitat, o l'entrada a Barcelona Baja. El motiu és una manifestació que fa ja una estona està tallant l'enllaç, la connexió amb l'avinguda meridiana d'aquesta ciutat comtal, i per això aquestes aturades, tant a la C58 com a la C33, les dues per accedir a Barcelona. A banda d'aquesta incidència, de moment no hi ha moltes altres complicacions, si bé cerca per volum de trànsit, tant la C17 a Ripoll, en uns 3 quilòmetres, com la C16, entre Berga i Cercs, pugen carregades, pugen plenes, com cada tarda de divendres de sortida de cap de setmana en sentit nord. I per últim, a l'autovia 2, aquí es manté un tram de lentitud, una aturada intermitent entre Jorba i Copons, recordem, un tram afectat per obres en sentit Lleida. És tot de moment, bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en...
Notícies en xarxa, edició vespre.
El projecte de llei de pressupostos del govern preveuen 50.000 milions d'euros. És un creixement de 9.100 milions respecte als prorrogats de 2023.
Es destinaran més de 4.000 milions a infraestructures com Rodalies, 1.900 milions per habitatge i 10.000 per a coneixement i empreses. El govern assegura que són uns comptes valents i ambiciosos i els que Catalunya necessita. Els ha aprovat un Consell Executiu extraordinari i sense prou suports encara al Parlament.
Segons l'executiu, 7 de cada 10 euros seran per reforçar l'estat del benestar. Mont Carvajal.
Els pressupostos proposats pel govern ja són al Parlament. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els ha presentat al president de la cambra, Josep Rull, i n'ha explicat les línies mestres. Són 50.000 milions d'euros. És un creixement de 9.100 milions d'euros respecte als prorrogats del 2023. Un 22,8% més. 4.000 milions d'euros seran per a infraestructures i 1.900 milions per a habitatge. Un màxim històric. Romero ha dit que el 74% dels diners reforçaran l'estat del benestar.
Però, evidentment, també una xifra molt important, el 74% del pressupost per reforçar l'estat del benestar. L'educació, la sanitat, els drets socials i l'habitatge, que arriba a una xifra rècord amb 1.900 milions d'euros.
Romero s'ha mostrat optimista sobre un acord amb Esquerra Republicana. El debat a la totalitat es farà el 20 de març i si se superen els tràmits, la votació final serà el 24 d'abril.
Els pressupostos comencen, doncs, la tramitació, malgrat que encara no tenen garantits prou suports. De fet, només tenen l'aval dels comuns. Esquerra manté silenci a l'espera de rebre garanties del PSOE sobre la recaptació de l'IRPF, mentre que Junts estudia si presenta una esmena a la totalitat, com ja han anunciat que faran el PP i Vox. Carina Viver.
Per a Junts per Catalunya, aquests no són els pressupostos que necessita el país. Rebutgen negociar uns comptes que els socialistes han pactat amb els comuns i estudien si presenten una esmena a la totalitat. Pel portaveu Salvador Vergés, la manca d'avals demostra el fracàs d'un govern, diu, dependent, incompetent i inestable.
És la propaganda més ambiciosa que no necessita Catalunya, perquè insistim que són uns pressupostos que no tenen els suports suficients. Arriben aquí al Parlament de Catalunya només de la mà, doncs, de les polítiques extremes dels comuns. No?
Sí que suposen aprovar els comptes al PP i Vox per considerar-los continuistes. Per al popular Juan Fernández, fins i tot es tracta d'uns pressupostos de naturalesa soviètica i comunista.
Els piròmans no poden fer ara de bombers. Aquest pressupost és més del mateix, per als mateixos. Aquesta proposta pressupostària repeteix patrons que ja hem vist i que ja hem patit. No està pensada per al conjunt dels catalans. Està pensada per encaixar dins d'un determinat equilibri polític.
Pel que fa a Esquerra, el govern i els republicans han pactat allargar la tramitació parlamentària per tenir més a negociar fins a la setmana del 17 al 19 de març, quan tindrà lloc el debat a la totalitat. Una altra cita clau és el Consell de Política Fiscal i Financera, que la ministra Montero preveu convocar al març. És aquí on Esquerra vol que el govern del PSOE faci alguna mena de gest amb l'IRPF que els permeti asseure's a negociar els pressupostos.
Encara en clau econòmica, els preus s'han mantingut estables en el 2,3% al febrer, la mateixa xifra que el gener, segons l'indicador avançat que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
L'IPC s'ha estabilitzat principalment per uns costos a l'electricitat més baixos en comparació als al febrer del 2025. Tot i això, els combustibles, restaurants, els aliments i les begudes no alcohòliques han incrementat el preu. L'IPC subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, incrementa una dècima fins al 2,7%.
I aquest divendres el govern espanyol ha obert la porta a trossejar el paquet de l'anomenat escut social després del rebuig d'ahir al Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts per Catalunya.
De moment, des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, lamenten que un cop més el joc polític torni a castigar les famílies més vulnerables amb pèrdua de drets. Ho han dit en declaracions a la xarxa.
Marc Pijuan.
Entitats com l'Aliança llegeixen aquest moviment com un càstig a les famílies vulnerables. En declaracions a la xarxa, la seva portaveu Irene González Pijuan detalla les dues principals afectacions que, particularment a Catalunya, tindrà tot plegat pels col·lectius més necessitats, especialment amb el bo social elèctric.
D'una banda, que els descomptes del bo social, i ara mateix estem en un moment en què les factures tornen a ser un pèl volàtils, i de l'altra banda, hi ha una problemàtica essencial de la pobresa energètica, que és aquelles famílies que estan ocupades i que, per tant, no tenen accés a un subministrament regular. Dur-les un altre cop al carrer i forçar-les a una nova ocupació posa en perill també la seva situació envers els subministraments, clar.
González ha puntualitzat que la llei catalana 24-2015 segueix protegint les famílies reconegudes amb un informe d'exclusió residencial, però no aquelles que disposaven del bo social.
I encara en clau política, el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposta per bonificar la meitat del preu del menjador escolar per totes les famílies barcelonines. Seria a partir de l'any vinent i amb una part de la recaptació de la taxa turística. Esther Minguell.
La proposta d'Esquerra Republicana preveu bonificar el 50% del menjador escolar a infantil i primària i assumir la totalitat de les beques dels alumnes més vulnerables. Ha tirat endavant malgrat l'abstenció del govern de Collboni, que posa en dubte que hagi de ser una mesura universal. La iniciativa insta l'Ajuntament a negociar amb la Generalitat perquè en financiï una part i que l'altra s'assumeixi amb diners de la taxa turística. Elisenda Alemany és presidenta del grup municipal d'Esquerra.
La nostra proposta és dedicar d'aquests 8 euros, un, a protegir l'infància mitjançant aquesta política de bonificació dels menjadors escolars. Això són en total 20 milions d'euros sobre les arques de l'Ajuntament de Barcelona. 20 milions d'euros per protegir la infància, de la butxaca dels turistes a la butxaca de les famílies dels barcelonins i barcelonines, per alleugerir la càrrega econòmica de les famílies i contrarrestar l'augment del cost de la vida.
Durant la sessió plenària s'ha tombat la creació d'una comissió d'estudi per evitar la compra especulativa d'habitatge que proposaven els de Collboni. El ple ha aprovat donar suport a la reforma del Codi Penal en matèria de multireincidència i ha tirat enrere la proposta del Partit Popular per impulsar una nova llei per prohibir l'ús del burca i el niqab al carrer.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primer contagi en un humà de grip porcina A a Catalunya. Ha estat a Lleida i es tracta de la quarta infecció notificada d'aquest virus en persones a Espanya des del 2009. Des de la Conselleria de Salut remarquen que el risc per la població d'infectar-se amb aquest virus és molt baix.
El govern ha comunicat ja a les autoritats europees i a l'Organització Mundial de la Salut la detecció d'aquest cas en una persona de 83 anys resident a la província de Lleida, de la qual es desconeix la font del contagi.
El pacient, que ja està recuperat i es troba bé, no havia tingut cap contacte amb porcs ni amb explotacions ramaderes d'aquest animal, la qual cosa ha portat els experts a la conclusió que ha existit una transmissió de persona a persona del patogen.
La detecció del cas va ser el passat 11 de febrer en el decurs d'una vigilància epidemiològica dels virus gripals en un pacient que havia acudit a un centre sanitari per altres malalties. El personal sanitari va prendre una mostra per a realitzar una PCR que va resultar positiva.
Encara amb qüestions relacionades amb el camp, és un dels titulars d'aquest divendres. Es tanquen les votacions de les eleccions agràries a Catalunya amb una participació de més del 40% fins a les 4 de la tarda.
Més de 21.000 professionals del sector primari han de triar quines organitzacions professionals els representaran en els òrgans de consulta i interlocució amb el govern de cara als propers 5 anys.
Des del Departament d'Agricultura ha seguit la jornada el company de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
Tot just acaba de finalitzar la jornada electoral per escollir els sindicats que han de representar el sector agrari en les diferents taules i negociacions a administracions per fer front a diferents reptes com el relleu generacional, els riscos sanitaris o els acords comercials com l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. Una jornada que tenia com a objectiu principal superar el 35% de participació que hi va haver en les darreres eleccions l'any 2021 i assolir com a mínim el 50%, una xifra de participació que, segons la darrera actualització que ha fet el Departament d'Agricultura, a 4:45 de la tarda era del 40%. Això es tradueix en més de 8.500 vots de les més de 21.000 persones, tant físiques com jurídiques, que estaven cridades a les urnes. A partir d'aquest moment, els col·legis electorals estan tancats i ja comença l'escrutini. A 9:15 del vespre compareixerà la secretària general per donar els resultats.
En clau judicial, demanen més de 30 anys de presó per cadascun dels acusats de l'atac a la comissaria de Vic. Va ser durant les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél.
31 anys i mig de presó. Aquesta és l'elevada pena que demana la Fiscalia per a cadascun dels 5 acusats de participar en els aldarulls i l'atac a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic el 2021, en el marc de la protesta per l'empresonament de Pablo Hasél. Tal com consta a l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, se'ls acusa de delictes de desordres públics amb atemptat contra l'autoritat i lesions i danys. La Fiscalia també demana als acusats més de 50.000 euros per les lesions i les seqüeles causades a 13 agents dels Mossos. Aquest febrer, després de 5 anys dels aldarulls, Tariq El Hali, un dels 5 encausats, ha rebut l'auto d'obertura del judici.
I els companys del Nou TV han parlat amb ell.
Les penes són extremadament exagerades i no tenen cap mena de sentit. De fet, el que nosaltres plantegem és realment si això és un judici que podem d'alguna manera discutir si realment trobem legítim o no el que va passar aquell dia, eh? Però més enllà d'això s'estan jutjant uns fets concrets o realment s'està buscant un més enllà amb aquestes condemnes i amb aquestes peticions. Jo crec que cada persona és un món i cada persona ho ha gestionat de la manera que ha pogut. Hem rebut molt suport psicosocial de moltíssimes entitats. Llavors, en el meu cas, doncs, m'ho prenc amb calma, m'ho prenc amb virtut, amb aprenentatge i intentant tampoc arribar a pensar que aquesta exageració de la Fiscalia o fins i tot les petites acusacions que puguin demanar, acusacions particulars, es materialitzin. Vull dir, ens ho fem amb esperança i amb intentar fer el dia a dia amb la major normalitat possible.
I en la plana policial, l'operació dels Mossos, la Guàrdia Civil i les policies nacional italiana que han permès desmantellar una organització internacional dedicada al tràfic de xis. Les entrades i escorcolls es van fer a diferents ciutats espanyoles i catalanes com Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
A banda de l'equip conjunt policial, també es va crear un equip conjunt judicial integrat pel jutjat d'instrucció número 4 de Badalona i la Fiscalia Antimàfia de Milà. L'operatiu es va saldar amb 17 detinguts, d'entre 20 i 60 anys. Dues de les detencions van tenir lloc a Itàlia i la resta en diferents punts de Catalunya i l'Estat. Als arrestats se'ls atribueixen delictes contra la salut pública per tràfic de drogues i de pertinença a organització criminal. En total s'han intervingut més de 500 quilos d'haixís i 10 de marihuana, amb un valor de mercat estimat de gairebé 3 milions d'euros. Segons les investigacions policials, s'han identificat dues xarxes criminals independents, però interconnectades. L'una, establerta a Catalunya, que importava haixís procedent del Marroc i habilitava centres logístics on emmagatzemar la droga. El segon, rebia la droga a Catalunya i coordinava el transport per dur-lo cap al nord d'Itàlia, on es distribuïa. S'estima que l'organització podria haver transportat més de 400 quilos addicionals d'haixís, no intervinguts. Segons els Mossos, la coordinació policial entre els dos països ha estat clau per poder identificar els responsables de cada fase del tràfic i aconseguir l'operatiu simultani que hauria permès desarticular l'estructura criminal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En l'àmbit de la salut, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge ha posat en marxa un programa de recerca en malalties minoritàries de població adulta.
Aquest hospital és el de referència a Catalunya i ho ha donat a conèixer a les portes del Dia Mundial de les Malalties Rares, que és demà.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
L'objectiu és accelerar el diagnòstic i millorar l'atenció que reben 4.500 pacients amb alguna de les 400 malalties rares que es tracten al campus de salut de Bellvitge. Es considera malaltia minoritària la que afecta menys d'una persona entre 2.000. Aquests malalts sovint passen per diversos hospitals durant anys abans de poder posar nom a la seva malaltia i rebre un tractament específic. És el que es coneix com a odissea diagnòstica. Maria Molina és doctora científica de l'IDIBELL.
Hi ha molts pacients que es queden sense diagnòstic i es moren perquè la malaltia va progressant, porta anys sense diagnòstic, porta anys sense que ningú li faci cas perquè no saben què té i de repente s'ha mort. Pues això és el que intentarem des d'aquí lluitar perquè no passi.
Amb aquest programa, el programa REMMA, s'ha permès reduir a la meitat, de 15 a 8 anys, el període per establir un diagnòstic.
A Catalunya, més de 10.000 pacients han estat trasplantats el 2025 amb teixits donats i el Banc de Sang i Teixits vol difondre les possibilitats mèdiques que obre aquest tipus de donació.
Un sol donant de teixits pot ajudar més de 100 persones i algunes d'elles els pot salvar la vida. Són dades fetes públiques avui, que és el Dia Mundial del Trasplantament d'Òrgans i Teixits. En quant a òrgans, el de ronyó són els més freqüents.
I Televisió de Girona ens acosta un testimoni. És el cas de Jesús Bàdenas, malalt de ronyó crònic des dels 22 anys i va rebre un ronyó de cadàver al setembre de 2023.
Em van trucar que tenien un ronyó per mi i que havia de decidir en un moment. La recuperació va anar bé. Molta gent ho desconeix, que és el fet de que per mantenir el ronyó en funcionament bé, com que és d'una altra persona, el que fas és estar medicat per sempre. Abans hi havia bastanta més por. Hi havia un trasplantament o diàlisi i era alarma. La tecnologia ha canviat molt i jo crec que si s'aplica bé, fins i tot la intel·ligència artificial pot ajudar molt a trobar elements de millora.
En cultura, Susan Sarandon ha passat aquesta tarda pel Museu d'Història de Barcelona com a acte previ dels Premis Goya, abans de rebre el Goya Internacional per la seva trajectòria.
L'actriu i coneguda activista s'ha emocionat quan s'ha referit a la situació de Gaza i la diferència d'actitud entre el president dels Estats Units i el president Pedro Sánchez.
No us puc explicar quan obres la tele i veus que forta és Espanya i que clara és la vostra moral sobre aquests assumptes. Et fa sentir menys sola i et fa sentir que hi ha esperança. I quan algú es manté tan ferm, quan una nació es manté tan ferma, també ho ha fet Irlanda, no us puc dir l'important que és per tots aquells que ho estem intentant. En un ambient que és tan difícil, quan veiem aquest tipus de rectitud i claredat moral, significa molt per nosaltres. Així que gràcies.
Sarandon rebrà demà el Premi Internacional a la 40a edició dels Premis Goya, que 25 anys després tornen a celebrar-se a Barcelona. La gala serà al Centre Internacional de Convencions del Fòrum. Aquest matí ja s'ha fet la recepció de benvinguda al Palau de la Generalitat amb la presència d'actors com Luis Tosar i Rigoberto Bandini.
I el canadenc Bryan Adams serà l'encarregat d'inaugurar l'edició d'enguany del Cap Roig Festival. Del 3 de juliol al 18 d'agost, la trobada oferirà 23 de concerts amb noms com Rick Astley, Amaya, Luz Casal, Rosario o Miguel Ríos, que serà l'encarregat de posar-hi el punt i final. David Navarro.
Els Jardins de Cap Roig, al Baix Empordà, tornaran a ser un estiu més i ja en van 26, un dels punts de referència cultural del país. Els propers mesos de juliol i agost, per allà hi passaran el tenor Juan Diego Flores o el violoncel·lista Hauser al costat de cantants com Víctor Manuel o Miqui Núñez o el grup català de trap 31 Fam. Com ha explicat el director de la trobada, Juli Guiu, un gran concert d'arrencada.
Tenim un grandíssim opening. Bryan Adams farà el tour Barebones Tour, on aquesta actuació és l'única que hi haurà a Espanya amb aquest format de show.
Mica, Lax en Busto, Diana Kroll, Anastàcia o Anna Torroja són alguns dels altres grans noms al cartell del Cap Roig. També l'espectacle familiar El fill invisible. Miguel Ríos, embarcat en la seva gira de comiat El último vals, serà l'encarregat de tancar el festival. Les 49.000 entrades disponibles es posaran a la venda el proper 2 de març.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Newcastle serà el rival del Barça als vuitens de final de la Champions. L'anada de l'eliminatòria es disputarà a Anglaterra. Serà el dimarts 10 de març a les 9 de la nit, mentre que la tornada serà al Camp Nou el dimecres 18 en un horari poc habitual, a 6:45 de la tarda. El Barça, recordem, ja va visitar el conjunt anglès a la primera jornada de la fase de Lliga amb victòria 1-2. El director esportiu del Barça, Deco, analitza aquesta eliminatòria contra el Newcastle.
Para poder superar Newcastle tiene que ser otra vez un partido perfecto, porque es un campo muy duro, es un campo muy difícil, un campo que ellos tienen para mí las mejores aficiones del mundo, se empujan, los jugadores tienen una energía y no será fácil. Históricamente la Premier siempre es una liga competitiva, de intensidad, pero nosotros lo que tenemos que jugar a nuestro estilo, tener balón, control, que es lo que Barça siempre suele ser así, contundente a nivel defensivo, ofensivo, siempre tiene posibilidades de ganar a cualquiera.
Abans de la Champions, però, els blaugranes tindran cites clau a la Copa i també a la Lliga demà. De fet, a 4:45 de la tarda visita el Camp Nou al Villarreal, que és el tercer classificat de primera. El Barça buscarà mantenir el lideratge, en què té ara un punt més que el Real Madrid. L'entrenador Hansi Flick, que per cert demà celebra 100 partits oficials al Barça, ha alertat dels perills del conjunt groguet.
Transition game they had a lot of chances, so at the end we have to
hem de anar amb compte amb
ball,
hem de mantenir la pilota,
unnecessary of mistakes,
evitar errors innecessaris,
avoid this, and of course we have
to... I evidentment hem de jugar el nostre joc, és el que volem fer.
El cap de setmana el futbol català inclou un repte per a la selecció catalana amateur, formada per un combinat de futbolistes de tercera i de la Lliga Elite. Disputen a Terrassa la fase final estatal de la Copa Regions UEFA. El combinat català busca ser campió estatal per tercer cop i d'aquí 5 minutets a 2:15 s'enfronta a Navarra en la segona semifinal. El seleccionador català amateur Gerard Roca alerta de les virtuts del combinat navarrès.
Té bons jugadors, sobretot en la part ofensiva, els extrems, els davanters, mitja punta de molt bon perfil, molt ràpids, i després també a nivell defensiu hi ha un bloc mig baix, molts pocs desajustos, és un equip molt ben treballat i que, ja et dic, esperem un partit amb diferents opcions o formes de jugar, però molt igualat i competit.
En cas d'alçar el títol, Catalunya accediria a una fase intermèdia europea que es jugaria a la tardor. Seria la quarta experiència europea per a la selecció, la primera des del 2014. En bàsquet, cap de setmana de descans a la Lliga CB, però no a la Lliga Femenina Endesa. De fet, demà, el partit de l'Espar Girona serà protagonista a l'enjoc, a les televisions locals i a la xarxa Més a les 6 de la tarda. Les gironines rebran a Fontejau el Guernica Biscaia amb l'objectiu de posar pressió al Saragossa, líder per davant de l'Uni. A la Lliga Sobal d'handbol, el Frekin Balomano Granollers comença a aquesta hora el partit contra l'Osca al Palau d'Esports, i demà dissabte es tancarà la fase de grups de la Champions femenina d'hoquei patins. Tres equips ja tenen bitllet per a la final a 4, entre ells el Vilassant. El Manlleu manté opcions de ser-hi, tot i que li cal vèncer demà el Benfica i es farà una punxada del Fraga. I també, l'Ali, per acabar, demà es definirà la final a 4 de la Europe Cup femenina, la segona competició continental. Dos catalans, el Voltregà i el Sant Cugat, tenen tot de cara per classificar-se.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Sorry Baby. Una jove travessa un moment vital marcat per una experiència límit. També arriba l'anime Scarlet, protagonitzat per una princesa medieval que cerca venjança i es troba amb un noi del present. I Scream 7 farà gaudir els fans de la franquícia de terror.
¿Me echas de menos, aunque estés casada?
¡Qué mayor soy!
Pues sí.
La protagonista de Sorry Baby és una jove que travessa un moment vital marcat per una experiència límit que ha alterat la seva relació amb el món i amb si mateixa. A través d'una narració fragmentada, la història segueix el seu dia a dia construint un retrat sobre la fragilitat, la memòria i la resiliència.
Estàs assustada. Estàs a salvo.
Una traición tan rastrera como esa merece ser castigada. ¡Ejecutadlo!
¡Padre! Scarlett ens presenta una princesa medieval que vol venjar la mort del seu pare. Quan fracassa la seva missió, acaba a un lloc anomenat l'Altre Món, i allà coneix un jove idealista del present que no només l'ajuda a curar-se, sinó que li mostra la possibilitat d'un futur lliure d'amargor i de ràbia. Quan s'enfronta de nou a l'assassí del seu pare, ha de decidir si pot trencar amb el cicle d'odi i buscar un sentit a la vida més enllà de la venjança.
¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Llegaremos a entenderlo algún día?
¡Vuestro destino es desvaneceros!
Es aquí.
Flipo que estemos en este hotelito de...
¡Buah, qué punky! Detecta si te mueves.
A Scream 7, Ghostface apareix de sobte al poble tranquil on Sidney Prescott ha construït una nova vida. Les seves pors es fan realitat quan la seva filla es converteix en el proper objectiu. Decidida a protegir la seva família, Sidney s'ha d'enfrontar als horrors del seu passat per posar fi a la massacre d'una vegada per totes.
Está muerto.
Asegúrate.
Dispárale en la cabeza.
Voy a quemarlo todo.
¡Hijo de...!
¡Ah!
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
El projecte de llei de pressupostos del govern preveu en 50.000 milions d'euros. És un creixement del 9.100 milions respecte als prorrogats del 2023. Jordi Fortià.
Els ha aprovat un Consell Executiu extraordinari i sense prou suports encara al Parlament. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que el 74% dels diners reforçaran l'estat del benestar.
Però, evidentment, també una xifra molt important, el 74% del pressupost per reforçar l'estat del benestar. L'educació, la sanitat, els drets socials i l'habitatge, que arriba a una xifra rècord amb 1.900 milions d'euros.
Primer contagi en un humà de grip porcina A a Catalunya, ha estat a Lleida, i es tracta de la quarta infecció notificada d'aquest virus en persones a Espanya des del 2009.
Des de la Conselleria de Salut remarquen que el risc per a la població d'infectar-se amb aquest virus és molt baix.
Es tanquen les votacions de les eleccions agràries a Catalunya amb una participació de més del 40% fins les 4 de la tarda.
Més de 21.000 professionals del sector primari han de triar quines organitzacions professionals els representaran en els òrgans de consulta i interlocució amb el govern de cara als propers 5 anys.
Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
Tot just acaba de finalitzar la jornada electoral per escollir els sindicats que han de representar el sector agrari a les diferents taules i negociacions amb les administracions per fer front a diferents reptes com el relleu generacional, els riscos sanitaris o els acords comercials com l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. Una jornada que tenia com a objectiu principal superar el 35% de participació que hi va haver en les darreres eleccions.
En cultura, Susan Sarandon s'emociona abans de rebre el Goya Internacional pel suport d'Espanya a la població de Gaza.
L'actriu i coneguda activista ha passat aquesta tarda pel Museu d'Història de Barcelona com acte previ a la 40a edició dels Premis Goya, que celebrarà el Centre Internacional de Convencions al Fòrum, 25 anys després de l'última gala a Barcelona.
No us puc explicar quan obres la tele i veus que forta és Espanya i que clara és la vostra moral sobre aquests assumptes. Et fa sentir menys sola i et fa sentir que hi ha esperança. En un ambient que és tan difícil, quan veiem aquest tipus de rectitud i claredat moral, significa molt per nosaltres. Així que gràcies.
I en esports, Toni Castro, el Newcastle serà el rival del Barça als vuitens de final de la Champions.
L'anada de l'eliminatòria es disputarà a Anglaterra. Serà el dimarts 10 de març a les 9 de la nit, mentre que el partit de tornada serà al Camp Nou a Barcelona el dimecres 18 en un horari poc habitual, a 6:45 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Moltes comarques s'estan nuvolant al cel, però de núvols completament inactius. A la seva majoria van deixant el sol, o l'han anat deixant, una miqueta tèrbol, i sí que hi ha núvols una mica més gruixuts que s'han quedat arrapats a la costa, cap a l'Ebre, cap a l'Empordà, estones han estat una mica més presents. Però ja diem, de pluges de moment no en tenim, i la temperatura, tot i que encara és molt suau, ha anat baixant una miqueta respecte ahir. Ja diem que igualment aquesta tarda la temperatura primaveral, i ho està sent, de fet, a moltes comarques interiors. Demà canvia la situació, darrer dia de mes, i venen núvols més gruixuts, sobretot durant el migdia i la tarda, deixaran el cel força tapat, els núvols més trencats o més inactius a Girona, i els més destacables a Tarragona i Lleida. De fet, demà a la tarda, sobretot, s'escaparà alguna pluja que també arribarà fins a les comarques de Barcelona d'una forma local i algunes nevades al Pirineu a cota de 1.600 metres. Demà, amb més núvols, irà cap avall la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs millorant les coses ràpidament en general a la xarxa viària, ens queda, això sí, a la C-16, trams encara amb força lentitud entre Berga i Cercs i una mica més amunt també a la 9 de Berguedà, tot plegat en direcció al nord, en direcció al túnel del Cadí, i a la C-17 sí que es mantenen uns 3 quilòmetres, 2-3, a la zona de Ripoll, en sentit nord, en sentit a causa de la sortida de cap de setmana del divendres a la tarda. D'altra banda, hem de dir que a la C-58 i a la C-33 van millorar les coses, queda intensitat, una mica de lentitud a l'últim tram, tocant a Torre Baró. Recordem que hi ha hagut un tall per manifestació a l'enllaç amb la Meridiana, en aquesta autopista d'entrada a Barcelona, ara ja s'ha reobert fa una estona i, com deien, van millorant la situació. És tot, bona tarda.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El projecte de llei de pressupostos del govern preveuen 50.000 milions d'euros, és un creixement de 9.100 milions respecte als prorrogats del 2023.
Es destinaran més de 4.000 milions a infraestructures com Rodalies, 1.900 milions per habitatge i 10.000 per a coneixement i empreses. El govern assegura que són uns comptes valents i ambiciosos i els que Catalunya necessita. Els ha aprovat un Consell Executiu extraordinari i sense prou suports encara al Parlament.
Segons l'executiu, 7 de cada 10 euros seran per reforçar l'estat del benestar a Montcarvajal.
Els pressupostos proposats pel govern ja són al Parlament. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els ha presentat al president de la cambra, Josep Rull, i n'ha explicat les línies mestres. Són 50.000 milions d'euros. És un creixement de 9.100 milions d'euros respecte als prorrogats del 2023. Un 22,8% més. 4.000 milions d'euros seran per a infraestructures i 1.900 milions per a habitatge, un màxim històric. Romero ha dit que el 74% dels diners reforçaran l'estat del benestar.
Però, evidentment, també una xifra molt important, el 74% del pressupost per reforçar l'estat del benestar. L'educació, la sanitat, els drets socials i l'habitatge, que arriba a una xifra rècord amb 1.900 milions d'euros.
Romero s'ha mostrat optimista sobre un acord amb Esquerra Republicana. El debat a la totalitat es farà el 20 de març i si se superen els tràmits, la votació final serà el 24 d'abril.
Els pressupostos comencen, doncs, la tramitació, malgrat que encara no tenen garantits prou suports. De fet, només tenen l'aval dels comuns. Esquerra manté silenci a l'espera de rebre garanties del PSOE sobre la recaptació de l'IRPF, mentre que Junts estudia si presenta una esmena a la totalitat, com ja han anunciat que faran el PP i Vox. Carina Bellbé.
Per a Junts per Catalunya, aquests no són els pressupostos que necessita el país. Rebutgen negociar uns comptes que els socialistes han pactat amb els comuns i estudien si presenten una esmena a la totalitat. Pel portaveu Salvador Vergés, la manca d'avals demostra el fracàs d'un govern, diu, dependent, incompetent i inestable.
És la propaganda més ambiciosa que no necessita Catalunya, perquè insistim que són uns pressupostos que no tenen els suports suficients. Arriben aquí al Parlament de Catalunya només de la mà, doncs, de les polítiques extremes dels comuns. No?
Sí que suposen aprovar els comptes al PP i Vox per considerar-los continuistes. Per al popular Juan Fernández, fins i tot es tracta d'uns pressupostos de naturalesa soviètica i comunista.
Els piròmans no poden fer ara de bombers. Aquest pressupost és més del mateix, per als mateixos. Aquesta proposta pressupostària repeteix patrons que ja hem vist i que ja hem patit. No està pensada per al conjunt dels catalans. Està pensada per encaixar dins d'un determinat equilibri polític.
Pel que fa a Esquerra, el govern i els republicans han pactat allargar la tramitació parlamentària per tenir més marge per negociar. Mana del 17 al 19 de març, quan tindrà lloc el debat a la totalitat. Una altra cita clau és el Consell de Política Fiscal i Financera que la ministra Montero preveu convocar al març. És aquí on Esquerra vol que el govern del PSOE faci alguna mena de gest amb l'IRPF que els permeti asseure's a negociar els pressupostos.
Encara en clau econòmica, els preus s'han mantingut estables en el 2,3% al febrer, la mateixa xifra que al gener, segons l'indicador avançat que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
L'IPC s'ha estabilitzat principalment per uns costos a l'electricitat més baixos en comparació als de febrer del 2025. Tot i això, els combustibles, restaurants, els aliments i les begudes no alcohòliques han incrementat el preu. L'IPC subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, incrementa una dècima, fins al 2,7%.
I aquest divendres el govern espanyol ha obert la porta a trossejar el paquet de l'anomenat escut social després del rebuig d'ahir al Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts per Catalunya.
De moment, des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, lamenten que un cop més el joc polític torni a castigar les famílies més vulnerables amb pèrdua de drets. Ho han dit en declaracions a la xarxa.
Marc Pijuan.
Entitats com l'Aliança llegeixen aquest moviment com un càstig a les famílies vulnerables. En declaracions a la xarxa, la seva portaveu, Irene González Pijuan, detalla les dues principals afectacions que, particularment a Catalunya, tindrà tot plegat pels col·lectius més necessitats, especialment amb el bo social elèctric.
D'una banda, que els descomptes del bo social, i ara mateix estem en un moment en què les factures tornen a ser un pèl volàtils, i de l'altra banda, hi ha una problemàtica essencial de la pobresa energètica, que és aquelles famílies que estan ocupant i que, per tant, no tenen accés a un subministrament regular. Dur-les un altre cop al carrer i forçar-les a una nova ocupació posa en perill també la seva situació envers els subministraments, clar.
González ha puntualitzat que la llei catalana 24-2015 segueix protegint les famílies reconegudes amb un informe d'exclusió residencial, però no aquelles que disposaven del bo social.
I encara en clau política, el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposta per bonificar la meitat del preu del menjador escolar per totes les famílies barcelonines. Seria a partir de l'any vinent i amb una part de la recaptació de la taxa turística. Esther Minguell.
La proposta d'Esquerra Republicana preveu bonificar el 50% del menjador escolar a infantil i primària i assumir la totalitat de les beques dels alumnes més vulnerables. Ha tirat endavant malgrat l'abstenció del govern de Collboni, que posa en dubte que hagi de ser una mesura universal. La iniciativa insta l'Ajuntament a negociar amb la Generalitat perquè en financiï una part i que l'altra s'assumeixi amb diners de la taxa turística. Elisenda Alemany és presidenta del grup municipal d'Esquerra.
La nostra proposta és dedicar d'aquests 8 euros, un, a protegir l'infància mitjançant aquesta política de bonificació dels menjadors escolars. Això són en total 20 milions d'euros sobre les arques de l'Ajuntament de Barcelona. 20 milions d'euros per protegir la infància, de la butxaca dels turistes a la butxaca de les famílies dels barcelonins i barcelonines, per alleugerir la càrrega econòmica de les famílies i contrarrestar l'augment del cost de la vida.
Durant la sessió plenària s'ha tombat la creació d'una comissió d'estudi per evitar la compra especulativa d'habitatge que proposaven els de Collboni. El ple ha aprovat donar suport a la reforma del Codi Penal en matèria de multireincidència i ha tirat enrere la proposta del Partit Popular per impulsar una nova llei per prohibir l'ús del burca i el niqab al carrer.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer contagi en un humà de grip porcina A a Catalunya, ha estat a Lleida i es tracta de la quarta infecció notificada d'aquest virus en persones a Espanya des del 2009. Des de la Conselleria de Salut remarquen que el risc per la població d'infectar-se amb aquest virus és molt baix.
El govern ha comunicat ja a les autoritats europees i a l'Organització Mundial de la Salut la detecció d'aquest cas en una persona de 83 anys, resident a la província de Lleida, de la qual es desconeix la font de contagi.
El pacient, que ja està recuperat i es troba bé, no havia tingut cap contacte amb porcs ni amb explotacions ramaderes d'aquest animal, la qual cosa ha portat els experts a la conclusió que ha existit una transmissió de persona a persona del patogen.
La detecció del cas va ser el passat 11 de febrer, en el decurs d'una vigilància epidemiològica dels virus gripals en un pacient que havia acudit a un centre sanitari per altres malalties. El personal sanitari va prendre una mostra per a realitzar una PCR que va resultar positiva.
Doncs aquest és un cas de grip porcina molt poc habitual, perquè el pacient, com dèiem, no havia tingut contacte amb animals ni granges, que serien les vies més freqüents de transmissió. Tot i això, és important recalcar que no hi ha cap perill ni cap motiu d'alarma, tal com ha explicat Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància de Salut Pública, en declaracions al programa 180 de la xarxa.
Ens hem d'alarmar en absolut. Ara mateix no tenim evidència de que hagi transmissió persona a persona, més bé al contrari, ni tampoc de que per les seqüències genòmiques analitzades haguessin trobat alguna mutació en algun tipus de part que li fes, i és la manera de transmetre. I bueno, sí que són trobades que hem d'investigar, però ara mateix la situació és d'absoluta tranquil·litat i simplement intentarem averiguar, no?, que tots, què és el que ha passat i com s'ha pogut plantejar aquesta persona.
I és un dels titulars també d'aquest divendres. Es tanquen les votacions de les eleccions agràries a Catalunya amb una participació de més del 40% fins a les 4 de la tarda.
Més de 21.000 professionals del sector primari han de triar quines organitzacions professionals els representaran en els òrgans de consulta i interlocució amb el govern de cara als propers 5 anys.
Des del Departament d'Agricultura ha seguit la jornada el company de Lleida TV, Rubén Carbonell.
Tot just acaba de finalitzar la jornada electoral per escollir els sindicats que han de representar el sector agrari en les diferents taules i negociacions amb les administracions per fer front a diferents reptes com el relleu generacional, els riscos sanitaris o els acords comercials com l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. Una jornada que tenia com a objectiu principal superar el 35% de participació que hi va haver en les darreres eleccions l'any 2021 i assolir com a mínim el 50%, una xifra de participació que, segons la darrera actualització que ha fet el Departament d'Agricultura, a 4:45 de la tarda era del 40%. Això es tradueix en més de 8.500 vots de les més de 21.000 persones, tant físiques com jurídiques, que estaven cridades a les urnes. A partir d'aquest moment, els col·legis electorals estan tancats i ja comença l'escrutini. A 9:15 del vespre compareixerà la secretària general per donar els resultats.
En clau judicial, demanen més de 30 anys de presó per cadascun dels acusats de l'atac a la comissaria de Vic, que va ser durant les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél.
31 anys i mig de presó, aquesta és l'elevada pena que demana la Fiscalia per a cadascun dels 5 acusats de participar en els aldarulls i l'atac a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic el 2021, en el marc de la protesta per l'empresonament de Pablo Hasél. Tal com consta a l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, se'ls acusa de delictes de desordres públics amb atemptat contra l'autoritat, lesions i danys. La Fiscalia també demana als acusats més de 50.000 euros per les lesions i les seqüeles causades a 13 agents dels Mossos. Aquest febrer, després de 5 anys dels aldarulls, Tariq El Haji, un dels 5 encausats, ha rebut l'auto d'obertura de judici.
I els companys del Nou TV han parlat amb ell.
Les penes són extremadament exagerades i no tenen cap mena de sentit. De fet, el que nosaltres plantegem és realment si això és un judici que podem d'alguna manera discutir si realment trobem legítim o no el que va passar aquell dia. Però més enllà d'això, s'estan jutjant uns fets concrets o realment s'està buscant un més enllà amb aquestes condemnes i amb aquestes peticions? Jo crec que cada persona és un món i cada persona ho ha gestionat de la manera que ha pogut. Hem rebut molt suport psicosocial de moltíssimes entitats. Llavors, en el meu cas, doncs, m'ho prenc amb calma, m'ho prenc amb virtut, amb aprenentatge, i intentant tampoc arribar a pensar que aquesta exageració de la Fiscalia o fins i tot les petites acusacions que puguin demanar, acusacions particulars, es materialitzin. Vull dir, ens ho fem amb esperança i amb intentar fer el dia a dia amb la major normalitat possible.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pas endavant en la integració tarifària arreu de Catalunya.
Aquest divendres s'ha presentat el desplegament que es farà a Girona i a les Terres de l'Ebre i que permetrà abaratir el preu del transport públic.
A Girona la presentació l'ha fet la consellera Sílvia Paner, que és Girona FM, Pau Villafañe.
El sistema començarà el proper 2 de març, comprant un total de 208 municipis dividits en 11 zones i se'n podran beneficiar unes 400.000 persones de les comarques de Girona que amb un sol títol de transport podran viatjar d'un municipi a un altre. El preu dependrà de la quantitat de zones on es vulgui viatjar. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
I per tant tindran una sèrie d'avantatges. El primer, la intermodalitat amb els interurbans, i per tant podran canviar de l'un a l'altre amb un únic bitllet, amb un únic títol, i a més la integració de diferents títols bonificats com poden ser la T-Jove, la T-16, la T-10, per tant, integració econòmica, integració tarifària i alhora també aquest canvi entre interurbans sense que això impliqui tenir diferents tipus de bitllets.
El títol no inclou el bus urbà de les poblacions excepte aquelles que ja estan integrades en l'ATM. Pel que fa a la integració amb el sistema ferroviari des de la Generalitat, es treballa perquè sigui una realitat cap al tercer trimestre d'aquest any.
I l'Ebre formarà part de l'ATM a Tarragona a partir de dilluns. Ràdio Tortosa, David Benito.
La integració tarifària de les Terres beneficiarà més de 180.000 persones. La regió es considera una única zona i inclou les comarques del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha dit que resol un deute històric.
Ha costat molt, no?, integrar tot Catalunya en un procés d'autoritats de transport. L'any 2001 Barcelona es va fer la integració tarifària i el 2008 i el 2009 es van constituir les ATMs de Lleida, Tarragona i Girona. I no és fins ara, doncs al cap de molts anys, que no s'integra, diguem, les Terres de l'Ebre, que era, per tant, un forat negre del conjunt de Catalunya. Crec que, per tant, és molt rellevant que es culmina aquest procés començat el 97.
Així, els usuaris es podran desplaçar amb un únic títol per tota la província de Tarragona. Inclourà els regionals i busos interurbans de les companyies IFE, Plana, Hispano-Igualadina i TPP Domènec.
Parlant de mobilitat, el sindicat de maquinistes CEMAF ha desconvocat també les jornades de vaga previstes als ferrocarrils de la Generalitat per als dies 2, 3 i 4 de març, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress.
L'empresa ja ha anunciat que les línies operaran amb el servei habitual. La decisió es pren després que ahir Comissions Obreres es desmarqués de les aturades de la setmana vinent.
I Mollet del Vallès acollirà demà dissabte la Fira del Joguet i Còmic Antic i de Col·lecció que organitza l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. Es tracta de la 15a edició d'aquesta fira que plegarà una vintena d'expositors. Ràdio Mollet, Emma Balear.
Entre les novetats d'enguany hi ha dues parades que portaran joguines fetes en 3D. Montserrat Cabarroques, presidenta de l'entitat promotora de la fira, ha explicat que es podrà trobar una miqueta de tot, des de nines antigues fins a puzzles i còmics antics.
Trobarem de tot. Trobem des de nines antigues. Tenim una parada que porta molt el que és Playmobils i Etsin Castillos i coses així. Tenim una altra parada que tots són cotxes a escala. Vull dir que això també va molt buscat.
La Fira del Joguet i Còmic Antic i de Col·lecció tindrà lloc aquest dissabte entre les 10 del matí i les 8 del vespre al Mercat Vell de Mollet del Vallès, situat al centre de la ciutat.
En cultura, Susan Sarandon ha passat aquesta tarda pel Museu d'Història de Barcelona com acte previ dels Premis Goya abans de rebre el Goya Internacional per la seva trajectòria.
L'actriu i coneguda activista s'ha emocionat quan s'ha referit a la situació de Gaza i la diferència d'actitud entre el president dels Estats Units i el president Pedro Sánchez.
No us puc explicar quan obres la tele i veus que forta és Espanya i que clara és la vostra moral sobre aquests assumptes. Et fa sentir menys sola i et fa sentir que hi ha esperança. I quan algú es manté tan ferm, quan una nació es manté tan ferma, també ho ha fet Irlanda, no us puc dir l'important que és per tots aquells que ho estem intentant. En un ambient que és tan difícil, quan veiem aquest tipus de rectitud i claredat moral, significa molt per nosaltres. Així que gràcies.
Sarandon rebrà demà el Premi Internacional en la 40a edició dels Premis Goya que 25 anys després tornen a celebrar-se a Barcelona. La gala serà al Centre Internacional de Convencions al Fòrum. Aquest matí ja s'ha fet la recepció de benvinguda al Palau de la Generalitat amb la presència d'actors com Luis Tosar i Rigoberta Bandini.
I el canadenc Brian Adams serà l'encarregat d'inaugurar l'edició d'enguany del Cap Roig Festival. Del 3 de juliol al 18 d'agost, la trobada oferirà 23 concerts amb noms com Rick Astley, Amaya, Luz Casal, Rosario o Miguel Ríos, que serà l'encarregat de posar-hi el punt i final, David Navarro.
Els Jardins de Cap Roig, al Baix Empordà, tornaran a ser un estiu més i ja en van 26, un dels punts de referència cultural del país. Els propers mesos de juliol i agost, per allà hi passaran el tenor Juan Diego Flores o el violoncel·lista Hauser al costat de cantants com Víctor Manuel o Miqui Núñez o el grup català de trap 31 FAM. Com ha explicat el director de la trobada, Juli Guiu, un gran concert d'arrencada.
Tenim un grandíssim opening. Brian Adams farà el tour Barebones Tour, on aquesta actuació és l'única que hi haurà a Espanya amb aquest format de show.
Mica, Lax en Busto, Diana Kroll, Anastàcia o Ana Torroja són alguns dels altres grans noms al cartell del Cap Roig. També l'espectacle familiar El Fil Invisible. Miguel Ríos, embarcat en la seva gira de comiat El Último Vals, serà l'encarregat de tancar el festival. Les
les 49.000 entrades disponibles es posaran a la venda el proper 2 de març.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Newcastle serà el rival del Barça als vuitens de final de la Champions. L'anada de l'eliminatòria es disputarà a Anglaterra, serà el dimarts 10 de març a les 9 de la nit, i el partit de tornada serà al Camp Nou dimecres 18, horari poc habitual, a 6:45 de la tarda. El Barça ja va visitar el conjunt anglès de la primera jornada de la fase de Lliga d'aquesta Champions amb victòria per 1-2. El director esportiu del Barça, Deco, analitza l'eliminatòria contra el Newcastle.
Para poder superar Newcastle tiene que ser otra vez un partido perfecto, porque es un campo muy duro, es un campo muy difícil, un campo que ellos tienen para mí las mejores aficiones del mundo, se empujan, los jugadores tienen una energía y no será fácil. Históricamente la Premier siempre es una liga competitiva, de intensidad, pero nosotros lo que tenemos que jugar a nuestro estilo, tener balón, control, que es lo que Barça siempre, cuando suele ser así, contundente a nivel defensivo, ofensivo, siempre tiene posibilidades de ganar a cualquiera.
Abans de la Champions, però, el Barça tindrà cites clau a la Copa i també a la Lliga. De fet, demà, 4:45, visita el Camp Nou al Villarreal, tercer classificat de primera. El Barça buscarà mantenir el lideratge, en què té ara un punt més que el Real Madrid. Hansi Flick, que demà celebra 100 partits oficials amb el Barça, ha alertat dels perills del conjunt groguet.
Transition game they had a lot of chances, so at the end we have to
hem de anar amb compte amb
keep the ball,
hem de mantenir la pilota,
unnecessary of or mistakes,
evitar errors innecessaris,
avoid this, and of course
i evidentment hem de jugar el nostre joc, és el que volem fer.
Encara en futbol, la selecció catalana amateur, formada per futbolistes de tercera i de Lliga Elite, està jugant a Terrassa en aquests moments la semifinal de la fase estatal contra Navarra. Ara mateix, minut 24 de partit, Catalunya 0, Navarra 1. El combinat català busca ser campió estatal per tercer cop i accedir a una fase intermèdia europea de la Copa de les Regions UEFA, que es jugaria a la tardor. En bàsquet, cap de setmana de descans de la Lliga ACB, però amb Lliga Femenina Endesa. De fet, demà a les 6 de la tarda i en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, l'Espar Girona rebrà Fontajà o el Guernica Biscaia amb l'objectiu de posar pressió al Saragossa, líder per davant de l'Uni. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freikin Balomano Granollers està jugant contra l'Osca al Palau d'Esports. Els vallesans volen passar pàgina a la derrota europea de dimarts i posar pressió al Logroño en la pugna per la segona plaça. Última referència, Freikin Granollers 17, Osca 16. I més esports en futbol sala. Aquest vespre juguen els equips catalans de la primera masculina. El Barça buscarà posar pressió al Pozo de Múrcia i, de la seva banda, l'Indústria Santa Coloma visita el Noia, situat 3 punts per sobre.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Al Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Tan frágil por fuera, tan fuerte por dentro. Y
estoy hecha de capas del tiempo. Si tan solo supieras las noches en vela, las vueltas que he dado, todas las huellas que en el camino he dejado. Unas puertas abiertas, otras que se han cerrado. Todo eso es parte de mí. Como aquella vez en la playa, tirados cada rincón de mi piel, en el que un día lloraron. Sin tocar con las manos así, tengo claro que me quiero así. Siento que soy una rosa del desierto, tan frágil por fuera, tan fuerte por dentro. Y estoy hecha de capas del tiempo. Si tan solo supieras las noches en vela, las vueltas que he dado, todas las huellas.